A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I 14 minuts del matí, ja ho saben que tenim la sort, o hem tingut la sort, perquè ara ja la sort la té més o menys tothom que tenia monument, però de ser una de les poques poblacions a Catalunya, si no l'única població a Catalunya que va poder mantenir el monument al doctor Robert, el monument de Josep Reynès, almenys durant època de la guerra i de la postguerra. Bé, el darrer cop que parlàvem del doctor Robert va ser en ocasió del llibre biogràfic de Vinyet Panyella, però de nou s'ha posat sobre la taula la figura d'aquest insigne polític de la Catalunya del segle XIX i de l'inici del segle XX. L'escriptor Pere Plans ha mostrat el doctor Robert més altruista i visionari polític en el llibre El doctor Robert, cada dia una nova lluita. L'home que va en el seu dia pagar el saló de plens de l'Ajuntament de Sitges amb aquella frase popularíssima de si Barcelona té un saló de 100, jo faré que Sitges tingui un saló de 10, entre altres coses. Pere Plans, bon dia, bona hora.
Bon dia, bon dia.
Us heu acostat una figura emblemàtica, singular, diríem que popular, també?
Molt popular, per lo menys en la Catalunya del seu temps. Doctor Robert va ser l'home més estimat a tot Catalunya per totes les capes socials, perquè, evidentment, era un altruista i no sols va ser un gran polític, no sols va ser un gran metge, sinó que va ser un gran lluitador en favor del benestar dels altres.
Com us hi heu acostat a la seva figura i a partir d'on prové la idea d'elaborar un volum a l'entorn del doctor Robert?
Bé, això va venir a través de que vaig conèixer, en primer lloc vaig conèixer en Fernando Perpinyà Robert, que és el besnet del doctor Robert, i després vaig conèixer a la senyora Pilar Casas, que en fi, vam xerrar molt i em va explicar moltes coses, i a través d'ells dos doncs, vaig arribar als arxius familiars i després doncs, em va picar la curiositat de veure que aquest gran personatge se n'escrivia molt, perquè el vaig seguir, vaig veure el que havia fet, però no se'l havia, diguéssim, estudiat a fons. Vull dir, hi havia molts escrits, molta informació que donaven gent del seu temps, però evidentment no tenien el rigor que exigiria. No? Aleshores, al veure que pues, les dades no coincidien, que el mateix Pla escrivia sobre el que li havia dit en Cambó, i en Cambó havia escrit sobre el doctor Robert coses al cap de 30 anys, pues, esclar, no hi havia el rigor que em va semblar que era necessari, i aleshores perquè m'agradava i perquè m'agrada la investigació, vaig començar a seguir i estudiar, més que estudiar, a recercar tot el que podia del doctor Robert, no? I evidentment vaig començar a anar a arxius, vaig anar a totes les sessions que s'havien fet de l'Ajuntament de Barcelona i tal, i va haver-hi un moment que tenia una gran informació de centes de pàgines, no? I aleshores, doncs, al veure que amb el mal tractat que havia estat, no pels catalans, sinó pels centres de poder, com eren principalment a Madrid, aleshores vaig decidir que es havia d'alguna manera que es donés a conèixer el que realment era la figura del doctor Robert amb els aspectes que no es coneixien, perquè estaven, diguéssim, eren part d'un arxiu, etc., que era molt difícil que es pogués saber. I a partir d'aquí... I aquesta figura, doncs, és veritat que cada dia em va anar, per dir-ho d'alguna manera, permeteu-me l'expressió, enamorant més, i l'he seguida doncs, fins quasi bé a ficar-me dintre d'ell i poder descobrir el màxim.
Ens matiseu tot el que faci falta. Estem parlant bàsicament d'un gran metge, d'un gran filàntrop i d'un gran polític?
Estem parlant de les tres coses. Estem parlant d'una persona que en el segle XIX jo crec que és una persona molt avançada en el seu temps i que estava amb una intel·ligència per sobre del que era la mitja, vull dir, els 20 anys, els 19 anys ja donava conferències a Barcelona en els col·legis de metges, vull dir, un home que encara no tenia la carrera ja donava conferències de medicina, no? Cosa que no era massa conegut i que també he trobat en uns arxius. Aleshores, als 20 anys llegia 30 revistes de medicina d'Europa, 30, perquè eren les que ell tenia accés. I com que no hi havia possibilitat d'aprendre els idiomes, ell va aprendre per ell mateix va aprendre el francès, l'anglès i l'alemany, que no els parlava al principi, l'alemany mai el va parlar, però que sabia la gramàtica i sabia, això, i sabia, les, i sabia la, la, la gramàtica i el diccionari i amb això va poder llegir els llibres. I vull dir, per tant, amb 22 anys era un home a nivell de medicina d'una formació espectacular. Aleshores també tenia una formació, diguéssim, de base, jo diria, política, un home molt avançat a les seves idees, un home que seguia Darwin, un home que era enamorat de la Revolució Francesa, aleshores un home amb un gran afany de justícia per la societat, que en aquell moment estava principalment la part treballadora estava molt maltractada. Per tant, puc dir que va ser, sens dubte, el millor clínic que hi havia a Catalunya, per no dir el millor d'Espanya, per almenys hi estava considerat. Hi havia anat, quan anava a Madrid a fer una conferència, hi havia com si hi havia com quasi, van dir, quasi bufetades per entrar en els seus lugars. Estava una cosa increïble quan ell anava. Era un home molt admirat com a metge a Madrid. Com a gestor, no cal dir-ho, jo podria ara començar a explicar que va ser el que va tirar endavant l'Institut Mèdic de Barcelona, que va tirar endavant quan estava morta l'Acadèmia de Medicina, la Real Acadèmia de Medicina i Cirurgia, que va ser l'home que va tirar endavant totes, pràcticament els tres revistes que hi havia de medicina, que no n'hi havia cap a Catalunya. Després n'hi van haver tres, que primer va ser el Compilador, que la va tirar endavant ell, després va ser l'Independència Mèdica, que la tira endavant ell, després va ser la Gaceta, quan ja al final ja és la Gaceta de Mèdica de Catalunya, que ell ja només la inaugura, però ja no se'n cuida, no? Segon, com a metge, no oblideu, era gran metge i el seu nom va passar per sobre les fronteres, és que va ser metge, el Sart li passava consulta a la reina Victòria d'Anglaterra, però també el gitano de la Barceloneta. Vull dir que ell curava malalts, no cuidava personalitats. I també, en quant a medicina, doncs, era durant els congressos mèdics que van haver-hi a Sevilla, a Barcelona, a Berlín, a Roma i a Moscou i a Londres, ell són els cinc més importants que ell va anar-hi. En aquests a partir de Berlín, el feien president honorari del congrés. Vull dir, i estava al costat dels grans metges europeus, cosa que aquí no se sabia, mm-hmm. però ell estava al mateix nivell que podria estar un Virchow, bueno, ara ens sortirien els millors metges que hi havia en aquells moments a Europa. Per tant, era un metge superconsiderat, i tan considerat que l'any 1902, poc abans de morir, va rebre una carta on que llavors es va inaugurar el Premi Nobel, que li van demanar que ell proposés figures pel Premi Nobel. Vull dir, podem veure a quin nivell tan extraordinari estava aquest home. I ja com a polític en podem parlar, però va ser extraordinari. Vull dir, va ser un alcalde impressionant, i el més important és que va ser el líder de tots els segments de la població. Vull dir, ell era líder d'un treballador com d'un comerciant, com d'un industrial, perquè amb ell li veien un home honrat i capacitat per tirar endavant i salvar problemàtiques. Mm-hmm. No? I per tant, jo crec que amb les tres facetes, ja no diguem la d'organització, com a organitzador, i és un home d'una intel·ligència, jo crec, no vull dir que sigui el més important, però jo crec que és un dels grans personatges catalans del segle XIX.
Sense establir, òbviament, cap paral·lelisme, aquell tancament de caixes va significar un punt d'inflexió abans i després en la vida del doctor Robert?
Va significar, sense ell, ell no ho pretenia, però el que va significar va ser el gran salt a la popularitat a un home que se li veia que feia les coses per ajudar la gent, no per aprofitar-se de càrrecs. I això és el que li va apreciar al poble, que va veure que ell no volia estar amb el senyor de ser alcalde, que ell no volia estar ell era amic del president del govern, de la reina de la regent Maria Cristina, vull dir, però ell estava per sobre de tot, estava al costat de lo que ell considerava que era just. I en el tancament de caixes va estar al costat dels comerciants, i en les revoltes del 1901 va ser al costat dels treballadors. Vull dir que era un home que estava al costat del que ell considerava que era just.
Estem parlant d'una trajectòria en el llibre que s'expressa cronològicament. Heu agafat alguns aspectes determinats.
No.
El llibre ressegueix la vida del doctor Robert des d'inici fins al final?
Ah, exacte. Aquest llibre pretén, en alguns aspectes no puc evitar que hi hagi una mica, per no fer el tan feixuc amb dades, pues fer-lo una mica com una mica novel·lat, però tot és veritat el que s'hi exposa, potser a veure, potser és, clar, no és, però les coses que es diuen van passar, i aleshores evidentment segueix tota la seva trajectòria des de que els seus, perquè hi havia confusions en què el seu avi era metge, doncs el seu avi no era metge, doncs hi havia confusions del que havia passat quan havia anat a Mèxic, i doncs jo tot això també ho he estudiat, i ara doncs se sap ben bé la trajectòria familiar del doctor Robert des de Mèxic, quan arriba aquí al gener del 40, a finals de desembre del 47, principis del 48, els seus pares estan 3 mesos aquí, i aleshores ell, que és castellano parlante, mm-hmm, al cap, perquè el seu pare va néixer també, i la seva mare, no oblidem que era basca, no? Aleshores, però ell al cap de molt poc temps parlava català, i ell va ser catalano parlant sempre, a pesar de que s'escrivia en castellà, ell parlava sempre en català, vull dir, ja es parlava català, ell sempre deixia d'una cosa, jo crec que els de Sitges n'heu d'estar orgullosos, que una persona d'aquest nivell sempre va ser de Sitges, mai va ser de... Ell no era barceloní.
No?
Ell era de Sitges.
Ho va manifestar així d'una forma
sempre,
molt...
Sempre. Ell era de Sitges. Perquè ell tenia el concepte, que jo crec molt, molt correcte, jo crec que és el que ha de ser, que la pàtria, i això ho diu ja quan té 20 anys, la pàtria és el lloc on... La meva pàtria és el lloc on jo em desenvolupo. És el lloc on jugo, els meus amics, el col·legi on vaig, la parròquia que vaig, etc. Tot això és la meva pàtria. I esclar, la pàtria del doctor Robert, dels 6 als 12 anys, va ser Sitges, i per tant els seus amics d'aquesta època són els seus amics de tota la vida. Els seus grans amics són els amics de Sitges. I ell i més o menys no es poden veure totes les vegades que van a Sitges, però ell va anar infinitat de vegades a Sitges només per ajudar el seu pare, que era metge, i no, evidentment doncs no estava, era molt més antic i no estava al nivell del fill, però ell anava quan sempre que els amics de Sitges el sol·licitaven, vull dir, ell agafava el tren, pom, i s'arribava a Sitges, visitava tal, i tornava a marxar, però dir, ell va fer infinitat de viatges a Sitges. No hi va viure més, però va fer infinitat de viatges a Sitges. Sí.
Mm-hmm. En la seva trajectòria política, el doctor Robert, que hagués estat alguna cosa més que alcalde de Barcelona?
Sí, el doctor Robert, a part de ser un gran alcalde, que només en 6 mesos no es pot veure tot el llistat de coses que va estar preparant, però va aconseguir una cosa, que és que totes les persones catalanes, molt catalanistes i menys catalanistes, pues estessin al seu costat. I va aconseguir, amb la seva mort, és una mica que tots hi van guanyar-hi, no? Perquè els partits que se'n deien constitucionalistes, com podia ser el fusionista d'en Sagasta i el conservador d'en Cànovas, que va ser assassinat, després va pujar en Silvela, aquests dos partits estaven perdent tota la força a Catalunya, tota, és que quasi es quedaven sense, i només el poble Larroux, que cridava molt, i poca cosa més, però realment tots els pobles, realment el doctor Robert era el líder total de tot Catalunya. Vull dir, quan anava amb un poble, és que era realment espectacular com se'l rebia, no? Vull dir, per exemple, va anar a Vilafranca i el van anar a rebre a Molins de Rei, el van acompanyar a Vilafranca, i quan va arribar a Vilafranca tothom l'esperava. Vull dir, que era un home que llavors només era diputat. Vull dir, però era realment, la gent s'identificava amb un home bo. I com que el veien un home honrat i bo, doncs el seguia. Només, per exemple, Josep Llimona, que és un dels grans escultors de Catalunya, pues va dir, només ho havíem vist en els llibres, però ara ens hem donat compte que en aquell Consell de Cent s'hi poden assentar persones de gran d'això com és vostè, no? Vull dir que era un home apreciat per a tots els nivells de la població catalana.
A Madrid apreciat també?
A Madrid temut. Al Madrid li van agafar por. Li van agafar por perquè van veure que estava per sobre d'ells. Era massa intel·ligent i veien el perill que podia portar tenir un poble que es pogués alliberar, perquè esclar, els catalans per l'únic que servien era per pagar impostos, vull dir, en aquella època doncs es perd Cuba, doncs no, els ingressos de Cuba no arriben, què farem per fer ingressos? Oh, surt en Villaverde, que és el ministre de Hisenda, i diu hem de fer uns pressupostos de dèficit zero. Cony, però si es porta les colònies i no treballa ningú, què faràs? O bueno, doncs no pateixis, ja anirem els catalans i els tirarem, i els tirarem de cap avall, els hi acabarem de treure tots els calarets que tinguin a les butxaques. I això van fer, vull dir, amb tota la desfatxatesa, no? I esclar, i que surti un home i que tingui la valentia de dir que això és una injustícia, doncs els de Madrid li tenien realment molt respecte, perquè a nivell mèdic l'idolatraven, a nivell, no, més hem de mirar que a nivell polític, quan ell va entrar com a diputat, només hi havia quatre diputats. Però aquests quatre diputats de Catalunya van ser l'eix vertebral d'aquells dos anys, un any i pico, parlamentaris. L'eix va ser el doctor Robert. És a dir, ell va ser pràcticament que quan parlava ell deixaven les sessions del Senat i tots els senadors anaven a escoltar-lo. Vull dir, era un home que veien que no, potser no els agradava el que deia, però no els agradava, però veien que el que deia ho deia molt bé.
Reproduïm en el llibre precisament un document que expressa d'alguna forma el tracte que havia rebut el doctor Robert a Madrid i com Sitges li va dedicar un acte de desgreus, a partir d'alguna manera, no?
Sí. Hi ha aquí en el llibre, doncs, al final del llibre, he posat una sèrie de documents que estan doncs, originals, i Sitges, quan el Romero Robledo, que era un diputat d'aquests que va flagelar molt en el doctor Robert, segurament perquè li tenia enveja, el van insultar bastant, el van menysprear una mica, i llavors la població de Catalunya va reaccionar. I no va reaccionar tots, però d'una forma especial, diguéssim, Sitges, en aquest moment, doncs, com no podia ser d'altra manera, és la població que més aporta, perquè a través, em sembla que va ser del regidor Castrós, deia, van fer un escrit de solidaritat amb el doctor Robert, i aquest escrit no el van firmar 10 persones, el van firmar 113 persones, que estan les signatures totes aquí. Vull dir, reunir 113 signatures amb una població, doncs normalment jo totes les que hi ha les altres,
sí, 113, doncs, com ens dèieu, de prohoms,
exacte, i, no sé, doncs les altres que hi ha, doncs, de tot arreu, doncs hi ha 25, 30, 40, però no 113, i una demostració palpable de que Sitges estava al costat del doctor Robert. Sí.
En el llibre hi heu incorporat molta documentació?
Sí, molta. Realment, si no tindria sentit fer un llibre on no poguessis aportar. Vull dir, jo vaig fer el llibre per donar a conèixer el doctor Robert. Vull dir, no és un llibre que es faci, vull dir, és un llibre que sé que té una difusió limitada, que sé que el cost no es pot equiparar mai als ingressos, però es fa fonamentalment per donar a conèixer realment com era una persona que jo crec que era un fora de sèrie. I aleshores, evidentment, si hi ha molta dada nova, molta, jo no, per això vull dir que encara que el llibre jo pugui dir que no, puc dir que potser jo no sóc un escriptor reconegut i no, el que hi ha és ben escrit, no pugui estar, independentment de si està ben o mal escrit, el que sí hi ha és molta informació de cartes. Hi ha una carta del president del Selvela quan explica, hi ha cartes del Dato, hi ha cartes d'ell quan estava al Congrés en la que expressa la seva opinió del que passava, En fi, jo crec, hi ha molta documentació que vaig trobar de lligalls que per exemple amb un amb 100 i escaig d'anys no l'havien tret, que era un de presons que quan li vaig treure la pols que vaig anar a la Diputació, vull dir, es veia ben bé que feia 100 anys que no s'havia obert aquella carpeta. Per tant, hi ha una quantitat, jo crec que hi ha molta informació. Sí.
És el primer cop que us hi poseu?
Sí, sí.
Sí? Sí, sí. O sigui que això ha resultat una experiència personal, a més de...
Exacte. Ha sigut... Jo quan vaig conèixer aquesta persona, el personatge, em va agradar tant que m'hi vaig ficar, i aleshores, pues, jo, si digués les hores que hi he passat, pues, són moltes, però no diria que... Esclar, no tinc la sensació que hi estan treballant, perquè jo disfrutava anant a les biblioteques, anant als arxius, buscant, trobant, mirant, i al llarg d'aquests anys, pues, la veritat és que m'ho he passat molt bé, i de vegades penso, ostres, ara...
ara que substituirà ara aquesta passió, eh?
Que passa que també quedes també una mica sotrat, però és que, esclar, hi ha tantes coses d'ell, vull dir, i realment impressionant.
O sigui que d'alguna manera això ha estat un repte personal, també.
Sí, 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 ha estat un repte personal en l'aspecte de dir, si ho faig, per lo menys jo, el que escrigui jo meu serà més o menys interessant, però el que escrigui, el que hi hagi d'ell de dades serà el més interessant i important, i vull dir, i arribat a tots els conceptes, no sé, si em permet, sí, sí, per exemple, no sé, una cosa que podria dir, doncs, el que ara quan anem per Castelldefels i que anem i pel Prat i veiem aquells camps tan plens que fan 3 i 4 collites l'any, l'any 1880 i pico, allà era terra erma, allà no hi havia absolutament res. Per què? Perquè hi havia el paludisme, el Llobregat era molt sinuós, quan plovia sortien les aigües, feien bassals, es quedava estancada, i el paludisme allà. I, esclar, a sobre fan la via del tren i no hi fan passos per passar, que és el doctor Robert qui demana per primera vegada que es facin forats perquè es passi l'estació. Vull dir que ell no sols era un metge, sinó que tenia molt coco per dir l'aigua no es pot estancar. I aleshores el que va dir, bueno, pues, si tenim l'esmerma i tothom, i això, aquests no poden treballar, què podem fer? I aleshores l'home diu, bueno, mirem de corregir una mica el que puguem, la sinuositat del Llobregat, que hi hagi pocs vessals, i després farem una cosa. Plantem molts arbres, que vinguin molts ocells i que es mengin els mosquits, i així pues, podrà treballar. I efectivament, una cosa que no erma, tots aquells boscos que hi ha ara allà a Castelldefels, pues, és una idea d'ell, que no se sap, però que realment allò van anar-hi una cosa superecològica, van anar els ocells menjaven els mosquits, i allò va començar a ser una terra erma, ha sigut una de les terres més fructíferes de Catalunya.
5 minuts passen de 2:15, la família se l'ha mirat?
Sí.
Què li ha semblat?
Som germans, amb tots, m'estimen molt i els estimo molt amb ells, amb les germanes Cases, amb els Perpinyà Robert, que és ell és ambaixador i em trobo que realment estem molt, molt bé tots i ens apreciem molt. Sí.
Doncs aquest és el resultat del repte personal de Pere Plans, el doctor Robert, Cada dia una nova lluita, sí. Llibre que també vostès podran tenir demà dia de Sant Jordi, si van a Baix a Mar, signarà exemplars.
Sí, de 7 a 8 del vespre.
De 7 a 8 del vespre.
M'agradarà saludar-vos a tots els que vulguem.
Doncs gràcies per la vostra presència, senyor Plans, i sort en el futur, com no.
Moltes gràcies.
Tornem de seguida.